souls and intertwine when it comes to you.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Aquesta setmana emetem el programa 444 de les portes de Troia. Tres quatres que es mereixen un programa especial. A què el dedicarem? A les quatre tortugues ninja? Als quatre genets a l'apocalipsi? A la pizza quattro stagione? No. Al moment en el que el nostre sempre estimat Imperi Romà va ser dirigit no per un, dos o tres dirigents, sinó per quatre homes, dos Cèsars i dos Augusts. Com va arribar-se a aquesta situació? D'aquí i per què va ser la decisió de dividir l'imperi en quatre parts? Va ser una bona decisió? Intentarem donar resposta a aquestes i d'altres qüestions al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'època de la tetrarquia. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Programa 444, la tetrarquia. I ho fem amb l'equip al complet, amb els nostres historiadors de capçalera, l'Alberto Reche, benvingut.
Què tal?
I l'Albert Abril, benvingut.
Hola, com anem?
La pregunta inicial, suposo que pels dos... Com anirà el programa d'avui? És la primera vegada, després de molts programes, o poder la primera, que m'han d'explicar de què va el programa d'avui en quant a metodologia. O sigui, què és el que haig de saber?
Clar, vam pensar que era el programa 444, no? Home, si fos el 666 ho tindríem més clar, però vam pensar, bueno, fem alguna cosa especial, alguna cosa diferent, quina cosa, una mica com vam fer el 400, no? Però encara més, perquè és, no és 400, sinó que és 444, i vam decidir quin tema podria casar amb el número del programa, i ens van dir, si fem la tetrarquia, acabarem fent la pornocràcia, ja sabeu que això no passarà,
no passarà, com a mínim
aquesta temporada.
És aquests programes que l'Alberto té com pseudovetats, que mai se sap, són els programes de Schrödinger, però allà estan.
Llavors van dir, si la tetrarquia no, fem la tetrarquia.
La tetrarquia.
Que també són quatre.
Molt bé. I l'últim programa que vam preparar plegats va ser el de Joe Biden.
I mira, allà segueix,
el programa, no ets l'han esborrat.
No, és dir, que allà segueix Joe Biden.
Ah, vale.
No. El programa no l'han d'esborrar, però Joe Biden tampoc l'han esborrat. Bueno, esperem el novembre a veure si l'esborren.
I aleshores, pels nostres vivents, el que han de saber és això, que farem la tetrarquia i a partir d'aquí...
Sí, farem la tetrarquia i ja sabeu que la tetrarquia, ja veurem què és, però avancem que és aquesta divisió en 2/4 parts de l'imperi romà, no? Bàsicament entre Occident i Orient, i bueno, ja veurem com va el tema, però hem decidit també fer una mica de concurs, no? Repartir-nos, ja veurem com, repartir-nos Orient un, Occident l'altre, i a veure què guanya.
Endavant.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Les fabuloses tortugues ninja. Quina millor cançó per començar la tetrarquia.
Podríem haver fet les supernenes.
Que també són...
Que ara són quatre. No sé
ara
si
són quatre? Són quatre?
Són quatre?
Sí, abans eren tres, ja han fet una nova i ara són quatre.
Ara són quatre.
Interessant.
Abans eren pètalo, cactus, burbuja.
I ara?
I ara han fet cristal.
Val.
Bueno,
tot anirà del 4, avui tot serà el 4. Molt bé, aleshores, quin és el context històric del programa d'avui?
Doncs per parlar de la tetrarquia ens hem de situar, òbviament, en els seus antecedents, i és en la crisi del segle III, que aquesta crisi es comprèn més o menys entre els anys 235 i 284, i és el que marca l'inici del que els historiadors ens encanta anomenar Baix Imperi, no? Posats a fer...
Ens encanta.
Ens encanta, sí, ja que ens agrada tant fer calaixets.
Un cop al dia ho diem, això, Baix Imperi.
Sí, Baix Imperi. Penses un cop al dia en el Baix Imperi, no hi ha en l'Imperi Romà en general, sinó
en el Baix.
En el Baix. Estricte, home, jo també et dic que dels dos imperis és el que mola.
Sí, ja ho sé, a vosaltres us encanta, ja està bé.
Jo estic bastant d'acord amb això. De fet, és un moment, no?, en què... Bueno, és un període de 50 anys en què hi ha moltíssimes guerres civils, en res, en això, en mig segle es passen al poder entre 25 emperadors diferents.
25?
Sí, una mitjana de 2 anys per emperador, però en realitat hi ha emperadors com Aurelià, per exemple, que sí que estan més temps en el poder.
Hi ha algú que dura una setmana.
Exacte, vull dir, assassinats, usurpacions, secessions...
Una mica que començarà a passar els entrenadors del Barça.
Sí. Sí. Però sense dimissions avançades. I també és un moment, o sigui, hem d'entendre que Roma és un moment que està col·lapsant, no? Que el sistema inicial d'August, el Principat d'August, està començant a fracassar, i Roma necessita una readaptació, no? I és potser una miqueta el que veurem en aquest programa, que és el que farà Dioclesià amb les seves grans reformes, entre elles la tetrarquia, però també hem d'entendre que des del segle III Roma no s'està expandint. Llavors, les fronteres romanes, des de començaments del segle III, són més o menys les mateixes. I Roma, com... tòpicament parlant, no? És aquell animal que es va alimentant de les conquestes, de les grans quantitats de botí, de les desenes de milers d'esclaus, etc. I que, clar, quan et deixes de poder alimentar d'això, doncs et consumeixes a tu mateix, no? Per dir-ho d'una manera.
O bicho que se devora a sí mismo.
Llavors, és una miqueta aquesta situació Natius. Que s'allarga fins al 284.
Molt bé, i aleshores tota aquesta bogeria que ens acabes de relatar, això quan s'acaba o quan hi ha un canvi en tot això?
Doncs això començarà a canviar una mica, o aquesta situació d'anarquia militar, no? de carrusel d'emperadors diferents, d'inestabilitat, de crisi econòmica, crisi de les fronteres, allò que ens agrada anomenar la crisi del segle III o un bon segle.
Un bon segle
per ser romà, perquè ja sabeu que en llatí crisi significa oportunitat, també. Tot això acabarà precisament amb el primer dels protagonistes del programa d'avui, que no és altre que l'emperador Dioclesià, no? Que ha dit així, emperador Dioclesià, sembla un tio doncs, assenyat, no? És el que necessites per arribar a ser emperador. Va ser-ho entre el 284 i el 305, i ja parlarem una mica més del seu regnat, però... és conegut i és important per nosaltres en el programa d'avui perquè serà qui s'inventi, qui implanti aquest nou sistema de govern que és la tetrarquia, tot i que ja hem dit Sony a tetrarquia, ja veurem que serà un sistema de polles viejas total, no? Diuen, és per despistar, diuen tetrarquia, però al final són 4 senyors.
Són polles viejas,
són 4 senyors decidint que per un programa que estem gravant el 8 de març també, també, és bonic, també és bonic de dir.
Molt bé, doncs com acabes d'explicar, Alberto, ens adorem una mica més en el pare de tot això, que és Dioclesià. Quins són els seus orígens?
Bueno, Dioclesià, com ja intuïu, no?, coincidint tant els orígens, té uns orígens humils, de fet és fill de pagesos de la Dalmàcia, concretament a la ciutat de... són pagesos de la ciutat de Dioclea, i per això es diu Dioclesià, no? És com, jo què sé... És tan insignificant, no?, quan agafa el seu nom, ha d'agafar el nom de
sé,
el català, no?, el de Terrassa, el de no sé què, no? Fa carrera dins de l'exèrcit i això és molt, molt interessant perquè precisament estem en un moment al llarg del segle III en què les velles elites senatorials o els antics nuclis de poder del que havia significat la República Romana primer i l'Imperi Romà després s'anaven diluint. No? Aquesta classe senatorial, aquests equites, aquests cavallers, aquestes grans famílies enriquides que havien ocupat l'administració, les finances, la burocràcia, l'exèrcit, s'han mostrat completament ineficaces, no? És el que té fixar la teva esperança d'èxit a la biologia, no? Ja sabeu que hi ha fills que et surten millor, hi ha fills que et surten pitjor, i no posarem exemples, a vegades et surt un fill preparat, a vegades potser et surt una filla no tan preparada, no? I tot és la mateixa fornada de magdalenes, i algunes surten pues, amb el paper més enganxat que l'altre.
Potxes.
Potxes. Surten, bueno, no sé. L'exemple de Dioclecià és molt interessant perquè... Què ha dit?
Potxites, potxites.
Potxites, sí, potxites. D'aquelles que pinten sense acabar de no sortir-se de la ratlla, saps? Bueno, però no parlem de l'infanta Elena.
O sigui, tot aquesta zona per no dir el nom.
Però a mi el que m'encanta és que sempre assumim ja, l'Helena i l'altra, com si l'altra fos, saps, una eminència. En qualsevol cas, estem en un moment en què hi ha un canvi fantàstic, sempre diem baix imperi, crisi, anarquia, no sé què, i el que hi ha és una substitució de les elites culturals i polítiques a Roma, que és fantàstic, no? Comencen a arribar fills de pagesos, fills d'artesans, de mercaders, fills d'esclaus, a dirigir l'exèrcit, a dirigir l'administració i fins i tot a ser emperadors. No, no cal ser el fill adoptiu de Juli César, de la dinastia Juli Clàudia, que és la més antiga, i ser fill, de, la, fill del fill del fill del fill de la deessa Venus per governar Roma. Pot ser un tio de Dioclea, fill de dos pagesos, que es diu Dioclecià, i pot arribar a ser emperador. No? Llavors, si ens traiem de sobre els tòpics, no? Aquest tòpic de baix imperi, decadència, anarquia militar, el que veiem és una reformulació brillant, no? De l'escalafó, de la, que diríem l'ascensor social. No? Llavors, personatges com el que ens ocuparan avui, especialment Dioclecià, saben moure's molt bé, no? en aquest convuls panorama social del, de la Roma del segle III, o de la Roma i les províncies del segle III, per tal de guanyar-se el favor de soldats, buròcrates, funcionaris, generals, per acabar sent, no? Com serà el cas de Dioclecià, emperadors, no? El fill d'uns pagesos de Dalmàcia, que ja només hi ha dàlmates, segurament 101, arriba a ser emperador de la mateixa i mismíssima Roma.
Molt bé, i en aquest sistema que es redefineix d'ascensió social, ell com arriba a efectivament al tron imperial?
Doncs una miqueta, com deia l'Alberto, és un personatge que sap molt sap moure molt bé en aquest període de guerres, assassinats, usurpacions, tradicions, etc. Fins que arriba un moment concret en què ell, acompanyant a un August, a una campanya a Orient, contra els eterns rivals de Roma, que són els perses sassànides.
I estava molt bé, estava molt August.
A bon August.
Avui no faltarà, això.
Avui no faltarà. Impossible. Tornant d'aquesta campanya cap a Occident, o sigui, en aquesta campanya ja s'havia mort un August, i durant la campanya ja l'havia substituït un altre. I tornant, aquest August substitut anava tancat...
Sustitugust.
Sustitugust. Se'ns explica, no?, que viatjava en un vehicle tancat. I que feia moltes setmanes que August estava tancat en aquell vehicle, no?, una mena de carruatge tancat. I, bueno, que, exacte, que aquell carruatge sospitosament un dia va començar a fer olor
de mugre.
De podrit.
De tancat.
De més tancat del compte. I Dioclecià va veure la seva, i en una escena molt teatral va obrir el vehicle, va demostrar com l'emperador feia setmanes que estava mort allà dins del vehicle.
L'emperador va regalimar per la porta.
Va demostrar com això, l'emperador es portava mort dins del vehicle des de feia setmanes, va acusar el prefecte del pretori d'haver-lo assassinat ell i haver-lo deixat allà guardat durant els dies que fossin, no? Perquè a més el prefecte del pretori és qui en principi pretenia fer-se amb la nova posició d'emperador vacant.
Si va matar l'emperador i el va deixar putir-se, tan prefecte no seria.
Llavors ell acusa el prefecte del pretori, el mata a davant de totes les tropes imperials, i en aquell moment hi ha el moment aquest de veneració de les legions romanes, com passa al llarg de tot el segle III, no?, que l'exèrcit proclama emperadors en moments així, que les fonts d'exerció com moments d'eufòria, no?, que aixequen l'emperador, que no sé què...
Joc de trons, no?, ja, vinga...
Ja, emperador. I sí, el dia 20 de novembre del 284, Dioclecià és proclamat emperador per totes les seves tropes que l'acompanyaven de tornada cap a Occident.
Molt bé, i per tant, tal com dieu, és així, doncs, totes les tropes, emperador, ja està, a partir d'aquest moment ell arriba a ser emperador, així, tal qual.
No és tan fàcil, perquè, clar, quan l'anterior emperador marxa cap a Orient, no deixa Occident, o sigui, no deixa la ciutat eterna i totes les províncies més occidentals de l'imperi sense govern, sinó que havia deixat una mena d'emperador regent a la ciutat de Roma. Ojo, no? Perquè aquí hi havia com una diarquia abans de la tetrarquia de Dioclesià. O sigui, veiem com Dioclesià, quan s'inventa la tetrarquia, no és el gran inventor, sinó que és una cosa que ja s'estava fent, l'únic que no, de manera no tan institucional com fa ell. Dioclesià torna amb totes les seves tropes del front oriental, s'enfronta a l'emperador que s'havia quedat a Roma en una sèrie de batalles, però aquestes batalles hi ha alguna manera, o sigui, les fonts ens expliquen una sèrie de resultats estranys, no? Cari, que era l'emperador que estava a Roma, sembla que està guanyant la batalla, però o bé, o sigui, opció A, o l'emperador és apunyalat per la seva dona i s'acaba la batalla, opció B és abandonat pel seu exèrcit.
Jo,
no se sap.
Mi,
no
jo,
se sap.
Jo, si, sé, jo si puc votar, vull la primera. Perquè un senyor que es digui Cari i que l'apunyali la seva dona, muy guay, no? Cari!
Punyalada.
Punyalada.
Val, aleshores, sigui com sigui, no se sap ben bé, però arriba al poder. I quin és el panorama que es troba en cop arribat al poder?
Clar, una mica el que hem dit abans, no? Penseu que durant els anys centrals del segle III, no? Entre el 235 i el 284, venim d'on venim, d'una dinastia Juli-Clàudia, no? De l'Udonès Fort, o la dinastia Flàvia, també amb emperadors, potser no durant tant, però també importants, la dinastia dels Antonins, amb grans regnats importants, expansió de l'imperi, estables, bla, 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 a un moment en què en aquests 50, bueno, 49 anys arriben, no, entre emperadors, coemperadors, usurpadors, no sé què sé, uns entre 20 i 25 emperadors, no? Un cada dos anys, si fem la mitjana, alguns ja us podeu imaginar que no duran tant. I no només això, sinó que d'aquests, crec que excepte un, tots moren o assassinats, o enverinats, o mort en batalla, o crec que només un mor al llit, i esperem que cada vell. Llavors, tot sembla indicar que aquest Dioclesià, no, que aquest camperol, fill de pagesos de la Dalmàcia, que és aclamat per l'exèrcit, que va a Roma per matar a l'enèsim Coco emperador, doncs correrà la mateixa sort, no? Serà, doncs, el 26è emperador que mor en un període de 50 anys.
I serà així, doncs? Durarà poc al capdavant de l'imperi? Serà el número 26?
Bueno, ja us podeu imaginar que no, perquè si no tampoc estaríem dedicant-li tant de temps a aquest home. Sembla ser que ell sí que aconsegueix tenir una situació sota control, no? En un primer moment sí que ha de cavalcar aquesta inestabilitat pròpia de la seva programació, però ja sigui perquè és més assenyat, ja sigui perquè ha aconseguit tenir un més volum de fidels o controlar millor l'exèrcit, aguanta aquests primers mesos, aquests primers anys, i comença a fer una sèrie de reformes que són els que permeten que comencen a estabilitzar el sistema. Algunes ja havien passat abans, no? Hi ha, per exemple, reformes a la dècada dels 60-70 com molt interessants i que són l'origen de que Dioclesià arriba al poder. Per exemple, crec que és el 269, es prohibeix als senadors ser generals, no? Els senadors estan al Senat i a la política i al control de la ciutat de Roma i de les magistratures. L'exèrcit és una altra cosa i, per tant, ha de regir-se per una meritocràcia, no? Els soldats han d'anar pujant i els generals han de sorgir del mateix exèrcit. Això de tenir pijos magníficos de general, no? Doncs no ho acaba de funcionar. Això permet que personatges com Dioclesià se sentin en el poder, no? Teixeixin xarxes de lleialtat més enllà de les xarxes del Senat i comencin a guanyar batalles, prevenir amenaces de l'exterior, sufocar els conflictes interns, assegurar les fronteres, i això permet, no?, evitar coses com la desregulació de l'economia, no? major estabilitat, combatem la inflació o la hiperinflació, i per tant tot això comença a anar a favor de l'estabilitat del regnat de Dioclesià.
I de fet, quan Dioclesià, o sigui, totes aquestes reformes, clar, no les fa de la nit al dia, vull dir, són reformes que ell es pot permetre tranquil·lament, amb 20 anys d'imperi mitjanament estable, poder-les anar fent. Vull dir, llavors això és un símptoma més del que aconsegueix Dioclesià amb totes aquestes reformes que ara està explicant l'Alberto. I a més, també la nova organització territorial de l'imperi, no? Les diòcesis, que òbviament, doncs, el nom Dioclesià, no? Surten les diòcesis, que bàsicament el que feien era agrupar diverses províncies i estaven governades en un inici per uns vicarios. nou sistema fiscal, un nou sistema successori, sí, que
la diòcesi és per diocesà, per dioclesià.
Jo crec que sí, no?
Sí? Jo crec que no, però això seria com dir que Aragó és perquè aquí governa Pere Aragonès. A veure, entre Aragorn i Pere Aragonès
no hi ha res.
Hi ha uns quants petissuïs de diferència. Perdó, Danonino.
Ara és Danonino.
Ara és Danonino.
Ja fa temps, ja. Ja fa temps.
Jo no ho sabia. I en aquesta línia, no, eliminar qualsevol rastre de poder republicà, com amb l'exemple que estava dient l'Alberto, de separar tant com podia el Senat de la vida militar, política, donant-nos un poder totalment civil i deixant-nos abandonadets a Roma.
Però que aquesta havia estat una tensió que ja existia des dels orígens mateixos de l'imperi, no? Oh, no sé quin emperador nomena el seu cavall senador, està bo, és un puto loco. No, és un exemple més d'aquestes tensions, no?, entre el Senat i el poder imperial, no?, que en aquell moment es resolen dins de la mateixa classe senatorial, perquè aquests primers emperadors no deixen de ser, no?, una mena de primo inter pares d'aquestes classes senatorials, però ara cada vegada al llarg del segle III es fa més evident, no? Són dos grups socials, dos grups en contradicció, que intenten a la mesura del possible limitar el seu poder.
I de fet, per distanciar-se encara més, Dioclesià elimina aquesta idea del principat d'August, no? Aquesta idea del principat, ell ja no serà el prínceps de Roma, sinó que es comença a autoanomenar Dominus et Deus, que ja és un títol que Aurelià ja havia fet servir en el seu moment, un títol molt similar. I clar, ja no, o sigui, ja no parlem del principat dels emperadors romans, sinó que comencem a parlar del dominat, perquè, i això també encaixa molt amb el moment aquest de canvi, no?, per afrontar la nova època de l'imperi i per ja enllaçar amb l'antiguitat tardana, i és que si el meu rei és el meu dominus, és que, i és el meu senyor, és que jo ja no sóc un ciutadà, llavors ja sóc un súbdit, no? I a partir d'aquí hi ha tot el canvi del discurs, a més s'hi afegeix tot un canvi estètic i cerimonial cap a una banda molt més orientalitzant, no? Ja no es saluda a l'emperador romà, sinó que
t'agenolles
davant de l'emperador romà. Vull dir que és tota una sèrie de canvis.
D'un príncep, que és un primum inter pares, és el primer dels iguals, és un príncep, no? Te'n vas a Madrid, no?, i agafes Borja Maris, doncs tots Borja Maris, no? Pues el príncep és això. Ja no parlem d'un principat, sinó d'un dominat, com deia l'Albert, no? No és un primer, sinó que és un senyor. Molt important aquest canvi en el cerimonial de la cort, imitat dels perses, no?, dels grans enemics de Roma, que sí que tenen, no?, una jerarquia social molt més clara, un ritual del poder molt més clar, i la cerimònia aquesta de la proskinesis, que té nom de jugador dels Balcans. Proskinesis, no Prosineski.
Prosineki, no?
Prosineki, no. Proskinesis, no?
Proskinesis.
Que és la qüestió de posar-te de genolls. Com més t'agenolles o més t'inclines en funció de com de gran sigui la diferència social que hi ha entre tu i la persona que tens davant, no? Llavors tot això crea, doncs, un sistema de tenir molt clar quin és el teu lloc a la cort, no?, quin és el teu lloc dins de tot el cerimonial, i això contribueix a que la persona que està a la cúspide d'aquest sistema, doncs, surt reforçada.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Atención, porque aquí llega el baile del cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado.
Alberto Reche.
Hòstia, quin prejudici.
Alberto Reche.
Quin minority report m'acabes de fer.
El baile del cuadrado.
Pues sé el mateix que tu.
O sea,
jo he vist el guió. El baile, l'Albert m'ha enviat un WhatsApp i m'ha dit hem consensuat les tortugues ninja i m'ha dit, i he posat el baile del cuadrado. I he pensat,
Això m'has agafat, o sigui, a contrapeu.
També és cert, també us haig de dir que ara que l'he escoltat, a mi em sona haver-la escoltat.
El baile del
cuadrado.
Ara, però
no sona gent, Sergio.
No.
de lado a lado.
Cada uno en su cuadrado.
Cada uno en su cuadrado.
Albert Abril, explica'ns.
És un tetra quadrat, ja quatre, i saps? Per i va per aquí.
N'ha posat un anunci de Domino's Pizza, quatre estaciones.
Però podria haver passat.
Podria haver passat, perquè amb l'última cançó m'he quedat sense idees. Llavors, he posat una cançó més clàssica.
No avancis.
Perdó,
ja arribarem.
No faig espoilers.
Perfecte, doncs hem explicat molt bé diguéssim, totes les reformes de Dioclecià, que no són poques. I com acaba aquest principat de Dioclecià?
A veure, seria molt interessant, vull dir, de fet a Dioclecià espero que més endavant amb l'Alberto li dediquem més programes perquè és un personatge que s'ho mereix.
Sense l'Alberto.
O sense l'Alberto.
És imperi romà, us el podeu confitar.
Bueno, últimament, déu-n'hi-do, eh?
A qui no li va gustar?
Bueno, però estaves fent república.
A qui no li va gustar un imperi romà?
Bueno, però entre totes aquestes mesures a Dioclecià li queda temps per fer moltes altres coses, com per exemple, ell també és molt famós per totes les persecucions cap a cristians, però bàsicament ella es retira el 305 i es retira voluntàriament amb 60 i pico anys d'edat, i el 311 es mor. Però el que és
ja, com Akira Toriyama.
Oh.
Però, bueno, però no farà, no tindrà boles de drac, però també hi haurà altres coses rodones.
Com cols.
Ben portat.
Dioclecià li encantava cultivar cols. De fet, a l'epítom de Caesaribus, atribuït a Sext Aurelius Victor, un text llatí de finals del segle IV, se'ns explica, no?, perquè hi ha un moment concret que l'intenten anar a buscar a Dioclecià per dir-li torna a reprendre el poder, sisplau, i salva'ns del que està passant, i ell diu, ni de conya, però ho diu d'una manera molt divertida. I ara, si l'Adrià ens posa el tall, ho escoltarem.
Va ser ell qui, quan ara Heracli i Galeri li sol·licitaren reprendre el control. Va respondre d'aquesta manera, com si estigués evitant algun tipus de plaga. Si poguéssiu veure a Salona les cols criades per les nostres mans, segurament que mai no tindríeu aquesta idea com una temptació.
Molt bé, i aleshores farem un balanç positiu del govern de Dioclecià o no?
Sí, no? O sigui, suposo que gràcies a les seves reformes militars, administratives, fiscals, de tot, aconsegueix que l'imperi romà sobrevisqui gairebé un segle i mig més, alguna cosa per l'estil. Ell enforteix moltíssim l'estat, enforteix moltíssim aquesta burocràcia que necessita l'imperi en aquell moment, aconsegueix allargar, perquè estava, o sigui, l'imperi estava en una roda al segle III que semblava que s'estava a punt d'autodestruir ell mateix. Llavors ell és el pal en aquesta roda i sembla ser que, bueno, pues, si ens agrada que l'imperi duri una mica més, pues, sí que és positiu.
Aviam, perdó un moment, Alberto s'està pixant de riure.
No, perquè mentre sonava mentre havia el separador, el Sergio ha dit falta molt programa, i jo havia deixat el guió en 6 pàgines i pensava, no, anem per la 4.
Ah. No, estem fent una mica de metarràdio.
I t'he dit, anem bé, i ara he vist que l'Albert ha ficat mà i de les 6 pàgines on jo havia deixat, ara hi ha 11.
Potser
ara entenc la teva pregunta.
Val, molt bé. Afluirem. Si de cas ja...
La part final es pot retallar molt, no passa res.
Bé, estem compartint aquest moment d'organització interna amb els nostres oients, que també fa bé, està bé.
Fa ràdio.
Molt bé, aleshores, Dioclecià, i al final de tot, diguéssim que aquest títol del programa d'avui, la tetrarquia, de la qual Dioclecià és el pare. Com neix aquesta idea de tetrarquia?
Bueno, la tetrarquia és una cosa que ja havia estat mig funcionant abans de que Dioclecià li donés per posar-li nom, no? És com ara el co-living, el co-working, i aquestes coses que ja existeixen, el nesting, no? Passa't el cap de setmana a casa al sofà perquè eres un puto pobre. Però li posem un nom i sembla que és més bonic. Amb la tetrarquia, exacte, passa una mica això, no? Els emperadors ja havien, abans, ja ho hem vist, no? Ja abans de la tetrarquia havien deixat a gent de confiança en el càrrec a les províncies occidentals, mentre ells, juntament amb les seves legions, el gruix de la seva cort, anaven a Orient a lluitar contra els perses, o governaven allà, perquè era la regió més rica de l'imperi romà, i per tant ja hi havia una idea de que es podia delegar el poder imperial o es podia deixar a gent de confiança en segons quines zones. Llavors, durant els primers anys de regnat de Dioclecià, després de sufocar una infinitat de revoltes, és la història interminable, Dioclecià pren consciència d'una cosa molt evident, que ho sabem tots, que l'imperi era massa gran, no massa gran, l'imperi era massa gran, ¿vale? I ell, en canvi, pues, volia posar un zoo d'empitus, potser més petitó. I, per tant, va prendre la decisió, conscient, ara sí, de dividir l'imperi en dues parts, Orient i Occident. I ara el Sergio dirà, però si són dues parts, perquè és una tetrarquia.
I si són dues parts, Alberto, com és que serà tetrarquia? Què té d'especial, això?
Bueno, doncs bàsicament perquè en cadascuna d'aquestes parts, Orient i Occident, no content amb dividir-les, diu, ja que estem dividint, dividim encara més. Posarem dues persones, no? Hi haurà dos Augusts, Augustos, dos mena de coemperadors, un a Orient i un a Occident, però cadascun d'ells tindrà un mini-August, un César, ¿vale? Una mena d'emperador menors o co-governants que els ajudarien, no? Llavors, hi hauria quatre governants, quatre persones que havien de governar l'imperi en principi i en teoria de manera col·laborativa. Això va funcionar com a mínim en un inici perquè permetia afrontar millor les amenaces exteriors, no? Permetia repartir de millor les fronteres, les províncies, el control del territori. A la pràctica, però, i per simplificar, l'imperi quedava dividit en quatre parts. Dues governades per dos Cèsars, un a Orient i un a Occident, i dues governades per Augustus, un a Orient i un a Occident. Els Augustus estaven per sobre del César i després també ja veurem que això implica una mena de línia successòria.
Molt bé, i aleshores, realment, qui mana sobre el territori?
Ja ho ha anat dient una miqueta l'Alberto, no? Llavors, cada emperador dirigia la seva part de l'imperi des d'una capital diferent. Si ja parlarem d'aquestes capitals, no ens avançarem, però cap d'elles... és la ciutat eterna.
Queden 8 pàgines.
Cap d'elles és la ciutat eterna, cap d'elles és Roma. Un cop més, no, marginant aquesta ciutat, que quedava com un símbol del poder de Roma, etc., però cada cop era menys útil a nivell polític, a nivell militar. De fet, de ser ja parlarem una miqueta més d'això, però el que sí que hem de tenir clar és que quan Dioclesià, i això com a conclusió d'aquesta primera introducció sobre la tetrarquia, quan Dioclesià divideix el territori en dos, no vol dir que siguin dos imperis, l'imperi d'Orient i l'imperi d'Occident, sinó que és una divisió purament administrativa, política, militar, que l'únic que serveix és per administrar millor el territori, com deia l'Alberto, governar de manera col·laborativa, no? Cogovernar entre tots una miqueta, en aquesta mena de delegació del poder a quatre bandes.
Per tant, l'objectiu principal d'aquesta tetrarquia és fer front al control amb el control militar, fer front a la situació complicada, no?
Sí i no. Bàsicament sí, però també, i en una mesura no menys important, clarificar la qüestió de la successió imperial, no? Quan quan moria un emperador, en aquest moment que en 50 anys, 25 emperadors, s'obria un gran conflicte successori, revoltes internes, rebel·lió de l'exèrcit, no? Una província que es subleva perquè tothom volia col·locar el seu emperador. Llavors ara, quan aparegui, no, aquesta qüestió imperial, serà molt fàcil, no? Hi ha dos Augustus, dos Cèsars, quan l'August es retira després de 20 anys, el Cèsar puja, August, puja al primer equip, i nomena un altre César. I d'aquesta manera la idea era tenir una roda, no? I només ja no? Clarifiquem què passa quan un d'aquests tetrarques mor, i de manera que és una roda. Jo d'això només tinc un dubte, que és que quan un tetrarca mor, a quin contenidor va? Se va a l'orgànica o va al de plàstic?
Al
d'envàs. Envàs.
On vas?
On vas?
Tetrarca on vas? No pot ser.
Vale. Quin horror, però està bé. Molt bé, aleshores, com i quan es posa en pràctica la tetrarquia?
A veure, en un inici Dioclesià, el 285, entre el 285 i el 292, el que fa és implantar una diarquia, una mena de diarquia. Primer de tot, ell es proclama August i proclama César a un personatge, Maximià, que era amic seu, que havia fet carrera militar amb ell, etc, etc, etc.
Que era Maximià Confiança.
Que era Màxima Confiança, exacte. I que, de fet, més tard l'acabarà anomenant August, però continua havent-hi problemes. Vull dir, s'adonen que amb dues persones continuen no tenint-ne prou. Llavors, finalment, el 292 posa més persones al poder, no? Com més emperadors dividits pel territori, millor front podran fer les amenaces tant internes com externes. Llavors, Dioclesià ho té tot pensat, ell el que farà el 292 és dir, jo anomeno August d'Orient i deixo Maximià com a August d'Occident. I llavors, a partir d'aquest moment, l'imperi queda dividit. Dioclesià a Orient com a August i amb un nou personatge, que serà el seu César, que s'anomena Galeri. Maximià com August d'Occident i el seu cèsar serà Constanci I Clor, que és el pare de Constantí, el futur Constantí el Gran. I d'aquesta manera neix el que anomenem la primera tetrarquia. La primera, ojo, de sis entre cometes, perquè hi ha tetrarquies que duren...
Però ja us avancem, que ens pararem a la primera,
sí, però
i com a molt avançarem una miqueta més.
Però res,
no reciclem tant en aquest...
però clar, això, o sigui, el fet d'anomenar, o sigui, de començar tot aquest sistema de tetrarquia també començava a tenir unes implicacions familiars, i és que els Cèsars s'havien d'emparentar amb els Augustos de manera familiar. També molt indicatiu del moment que estem vivint, no?, i de com els llaços familiars començaran a tenir components de fidelitat, etc. Per exemple, Galeri renuncia a la seva antiga esposa i es casa amb la filla de Dioclesià. I en canvi, Constanci I Clor també renuncia a la seva primera esposa, Helena, la patrona de l'arqueologia dels arqueòlegs, amb qui ja tenia el fill Constantí, i es casa amb la filla de la dona de Maximià. Llavors, sobretot recordem això, que els Cèsars no són purs successors, sinó que gairebé podríem dir que controlen, cada Cèsar controla un quart del territori de l'Imperi Romà.
Molt bé, i tot això, aquesta primera tetrarquia, fins quan dura?
Però fins quan dura... O sea, fins quan va bé o fins quan dura, no? La pregunta de dónde soy o de dónde vengo. Perquè funcionar, funciona més o menys al principi, mentre Dioclesià està allà posant ordre i manant, no? Però quan Dioclesià comença a muntar el seu hort urbà i comença a plantar cols i ell diu que, no?, i a fer urbanisme tàctic i aquelles coses, i, no?, doncs la cosa, bueno, doncs funciona d'aquella manera. Dura oficialment fins l'any 324, quan Constantí el Gran, que és l'emperador romà, no és Constantino Romero, tot i que per mi és molt més gran Constantino Romero que Constantí el Gran, arribi al poder, no? Llavors, si ens dona temps, diu l'Albert que al final del programa en parlarem amb més enteniment de Constantí, però ja us dic jo que recordem a Constantino Romero i Constantí el Gran un altre dia, si cal.
Vale. Molt bé, hem passat a l'equador del programa. En aquest, arribats a aquest punt, comença... estimats oients, una competició.
Sí, hem decidit, o sigui, ja estima no tenir una càmera aquí, però tens aquí una galleda amb dos sobres.
Jo estic fent paper, he fet papers aquí, tinc papers, i posa, en un paper posa Roma Occidental i en sí, l'altre posa Roma Oriental. Val? O sigui, en aquests moments fem el sorteig, val?
Fem,
o sigui, Alberto, per favor.
Soc jo, però vols una mà innocent?
Jo he ficat aquí els dos papers, tu mateix agafa un dels dos, vinga, va.
Va, posa'm l'esquerra.
Molt bé.
A veure.
Ja està, no obris.
No obro?
No obris encara, no obris.
Vale.
Aviam, Albert, tu mateix agafa, vinga, aquí mateix.
Agafo l'altre.
Molt bé. Ja està. Tenim aquí...
Ens està quedant superradiofònic.
Bueno, en Sergi ha intentat fer soroll de papers.
Clar,
al costat del micro.
Albert, t'ha tocat? No ho sé, ara m'ho explicareu,
obra,
ja ens ho explicareu a tothom. Obra. Atenció, Roma Occidental.
M'ha tocat Roma Occidental.
I per tant, a l'Alberto li ha tocat Roma Oriental. Esteu contents amb el que us ha tocat?
Sí, perquè a mi està exactament igual. O sigui, és potser el repartiment amb menys èpica del món. Sí.
Però l'hem fet. Per tant,
bueno, no sé si Alberto estàs content amb el que t'ha tocat.
M'és bastant indiferent.
O sigui,
bueno, està bé.
Ara, llavors, per què ho hem fet?
Ara, bueno, aleshores, el que...
Per decidir-nos.
Ara, aleshores, començarà una competició bàsica, sí, molt rudimentària, entre Occident i Orient.
O sigui, l'Albert, que li ha tocat Roma Occidental, intentarà explicar-te una mica com funciona, una mica, però una mica en 10 minuts, 8 minuts, com funciona la Roma Occidental, jo t'explicaré com funciona la Roma Oriental, i intentarem convèncer-te de quina és la millor, i si ens dona temps, i et ve de gust, que si no et ve de gust tampoc cal, al final del programa diràs quina prefereixes de les dues,
vale,
si estimes més a mama o a papa.
Molt bé, doncs vinga, capitals.
A veure, la capital de la Roma Occidental, en l'inici de la tetrarquia, és Milà. Milà, una ciutat fundada als 600, en principi, als 600 abans de Crist per els gals, però que comença a formar part de l'Imperi Romà, bueno, de Roma, al més o menys al 190 abans de Crist, i bueno, durant el segle III algun usurpador ja l'havia convertit en la seva capital, però a partir de la tetrarquia esdevé la residència, no?, de l'emperador occidental. Llavors, serà la capital d'Occident fins més o menys al 380, En què a partir de llavors, a partir del 380, la capital començarà a oscil·lar entre Trèveris, Mediolanum, Roma, Ravenna... No?
Ja, clar, veus, ja no comencen a tenir-ho clar, ja comencen a canviar-la, sí. aquests d'Occident no estan gens organitzats.
Així que, inclús Odoacre, no? Un personatge que apareixerà molt més enllà, també agafa Milà i la fa la seva capital. I no tinc gaire més a defensar sobre Milà, però mira, amb això comencem.
Bueno, doncs... Pues...
I aleshores, quina era la capital de Roma, de la Roma oriental?
Jo s'ha dit que parteixo amb avantatge. M'alegra el que m'ha tocat, bàsicament, sí. Perquè en aquest repartiment, no, si Dioclecià decideix repartir l'imperi en dos, ja es podeu imaginar que ja es queda amb la part bonica. A Maximià li diu, tu allà...
Con los restos.
A Milà.
A buscar conills a Hispània. Bueno, no és un comentari sexual, és que Espanya era terra de conills.
Correcte.
Dels de muntanya.
Un debat molt viu últimament a Twitter.
No ho he seguit.
Sí, últimament hi ha hagut bastants comentaris a Twitter sobre el tema de l'origen del nom d'Hispània.
Ah, pensava que havia hagut una polèmica sobre conills.
I ah, no.
No entenia res. I ara no sabia per on anaves a sortir. Si Milà era la capital occidental, a banda de ser un dels fills de Sèquira i Piqué, que ja sabem com va acabar allò, Dioclecià ciutarà la seva capital a una ciutat amb molta més solera, que és Nicomèdia. No és perquè sigui una ciutat molt graciosa, que tothom estigués ja molt seriós i diguin aquí, comèdia la justa, no. Nicomèdia mola molt perquè és l'antiga capital del regne de Bitínia, és l'actual Izmit a Turquia, i és, supera això, Albert, el lloc on va morir Aníbal Barca, quan va fugir després del seu intent infructuós d'acabar amb la Roma republicana, es va refugiar a Nicomèdia i allà va morir. Doncs això com a ciutat...
Vale. De moment ja m'estic començant a decantar, però bueno, necessito fer-vos més preguntes. Aviam, aleshores, quin territori englobava l'Imperi Romà d'Occident?
Pues Occident, no? Bàsicament aquest territori quedava dividit entre els dominis o els territoris que dominava August, és a dir, Maximià, que serien les diòcesis d'Hispània, Itàlia i Àfrica. Llavors la capital d'August en aquests territoris seria Milà, i en canvi el Cèsar, Constanci, es quedaria amb les diòcesis de Gàlia, Vienensis i Britània, que la capital d'aquest quart de l'imperi era Trèveris. Itàlia, és el més maco d'aquesta zona.
Sí, Hispània...
Poca cosa més.
Bueno, no ho estàs venent gaire bé, tio.
Ja, és que, tio, és que no...
És que és...
Has dit que estaves content amb el que t'havia tocat?
Però jo he de jugar les cartes d'Occident, que les cartes de l'Imperi Romà d'Occident és molta merda durant molts anys. O sigui, moltes invasions, moltes revoltes, i jo l'únic que puc jugar és amb això.
Ell diu, tot això era campo. No?
És que ell té la província d'Egipte, té... bueno, encara Constantinoble no.
Però deixa que ho defensi.
Perdó. Però és que jo he de jugar amb el que jugo.
És la moral d'entrenador petit de segona divisió?
Ets Xavi o què?
No, perquè Xavi no assumeix les culpes, jo les estic assumint, saps?
Molt bé.
Un moment.
Deixaràs el programa a final de temporada.
He estat a la línia del comentari de futbol o no?
Comptant que he dit equip de segona divisió i he dit Barça.
Que jo no he dit Barça. Ell ha dit Xavi. Ho ha dit ell.
Molt bé, tornem. Quins territoris cauen de la banda oriental de l'imperi, Alberto?
Bueno, pues, a veure, part oriental de l'imperi, la part que mola, els antics, no? el món oriental,
sempre comença,
el món grec...
La seva resposta és món... la capital que mola, la part que mola. És una altra...
Clar, pues, si Roma és amor al revés, la part oriental de l'imperi és molonidat total, que no sé com es diu al revés.
Constantinoble,
no? Penseu, Àsia Menor, Egipte i en general tots els territoris més orientals sota control romà, no? El creixent fèrtil, Palestina, Síria... tot això, a més, ho controlarà directament Dioclecià. I per la seva banda, Galeri, que és el seu Cèsar, no com el Cèsar de Maximià, que és Constanci Clor, que sembla que sigui un auxiliar de piscines. Galeri controlarà Grècia, els territoris de la conca del Danubi, des de Sirmium a la Baixa Panònia, no?, que és al nord de l'actual Sèrbia, i on més endavant traslladarà la seva capital, no?, primer a Sirmium i després a Tessalònica, i en general són la part xula de l'imperi romà, no? La part culta, amb una tradició mil·lenària, amb una xarxa de ciutats importants, amb filòsofs, amb gent de bé, vull dir, amb riques tradicions... No sé, és que jo, si voleu ja, lo remato ja, però...
Bueno. Donem alguna sal més al tema, aviam què passa. Vinga, però jo tinc bastanta seguidetja. Aviam, aleshores, quines amenaces tenia l'imperi romà d'Occident?
Jo crec que aquí és l'única part on l'imperi romà d'Occident pot sobreeixir-se una miqueta.
Aquest és el teu punt bo, no?
És el meu punt bo. Tenint en compte que la banda oriental... És que no puc fer res més que atacar-la una mica. Els rivals de la part oriental sempre són els mateixos, que són els perses.
Bueno, perquè són els bons.
Bueno,
què vols que et digui? Diun va d'això, vull dir...
No anava de... Bueno, és igual.
Gent d'Orient que fa coses.
Ah, gent d'Orient que fa coses. A Occident hi ha Britània, hi ha Germània, no? Britània és fantàstica per dues coses, perquè al nord del mur d'Adrià hi ha els pictes, i els pictes no paren d'aliar-la per allà al nord. Però és que, a part, Britània és una illa. Què vol dir això? Que és fantàstic per fer usurpacions. Si tu ets un general amb prou poder que vols conquerir una part del territori romà, independitzar-te i nomenar-te emperador, és perfecte Britània.
T'està venent el Brexit com algo bo.
Exacte. És perfecte perquè és una illa. Si tens una flota prou bona... Bueno, mira la Gran Bretanya, que li passa a la Primera Guerra Mundial o a la Segona Guerra Mundial.
La ràbia que fan els anglesos és un tema, això.
Clar, clar. Vull dir, què fan? Doncs pues començar a utilitzar aquesta tècnica. Si domines la flota i ets una persona amb prou recursos, et pots independitzar Britània, ja tens les estructures allà muntades, et quedes a la illa i tan tranquil. Vull dir, això és un punt molt a favor. I a part tens els germànics, que els germànics sempre són molt divertits.
Estàs valorant positivament el Brexit. No?
Exacte, estic valorant positivament coses negatives.
Molt bé aquesta rèplica, molt bé aquesta
aquí,
rèplica.
Estàs aquí, ok, extrema dreta 1, Europolítica 0, molt bé.
I a part tenim els germànics, que, bueno, germànics són la constant, no?, en l'imperi romà, és una de les limes ara, més complicades.
Veus, com a bon senyor d'extrema dreta, ara tira la base de la immigració, fixa't, ara que si els germànics, que si la frontera...
La raça ària,
que si no? Ara dirà que no hi ha paguetes per tothom, ja veràs.
Això és populisme.
Sí. Tens el torn de paraula, encara.
En fi, bueno, ja està, ja s'ha entès. Els germànics fent coses pel Rin. Ja
aviam, germànics, el límit més complicat, no? Estaves explicant.
Bueno, que els emperadors, l'August i el César d'Occident estan constantment ocupats en aixafar i fer expedicions de càstig cap al nord del Rin per evitar que les tribus germàniques, doncs, això, conquereixin i saquegin tot aquest territori.
Molt bé. Amenaces a la part oriental, Alberto.
Moltes.
Està molt concentrat.
Podríem parlar moltes. Podríem anar de les incursions del Danubi, de les tribus de la Numídia. Podríem dir moltes coses, però jo només diré una cosa. Parlar d'Orient i parlar de les fronteres orientals és parlar del gran enemic de Roma. És a parlar del gran cantó fosc o cantó daurat de l'imperi romà. El gran enemic que des de ja la república havia exterminat els principals generals de la república romana i de l'imperi romà, no? Primer a la figura dels parts, de l'imperi part, i des de principis, primer terç del segle III, l'imperi sassànida. Els perses sassànides, que seran els grans, la gran contrapartida... Si hem d'agafar un gran imperi a l'època de l'imperi romà, és l'imperi sassànida, ho sento molt. Si heu escoltat algun dels 5.000 programes que l'Albert ha fet sobre
Heracli, no?
Sobre Heracli, la batalla de Nínive. Vull dir, no sé quants programes ha fet sobre Britània romana. No sé, si tant li mola... No,
és un tema
vaig
que...
Fer un.
No sé,
vaig fer un.
Vaig fer un que va durar 3 programes.
No, el de Boudica només un.
Bueno, el de Boudica, sí. Exacte. Bueno, clar. Galeri, que és el César de Dioclecià, l'any 299 munta una expedició contra els perses sassànides i no només guanya, sinó que arriba a Ctesifont, que és la capital de l'imperi sassànida, i la saqueja.
Oh.
Vull dir, això és un 5-0, és una manita al Bernabéu.
Ni Heracli.
És una manita al Bernabéu. Galeri, el César de Dioclecià, no com Constanci Clor, el César en nom de tècnic de piscines,
Wow.
Que és el César de Maximià, que com tots veieu té un complex d'inferioritat.
Cap al seu fill, sobretot, també.
Jo no tinc molt més a dir, no sé si podem entrar, en podem donar encara més arguments, però queden 3 minuts de programa.
Sergio, ara ha arribat el teu moment?
Ha arribat el moment.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Sergio, després d'aquesta música tan èpica del videojoc Hades, és el teu moment, i és que després de sentir els arguments tranquils, ben formulats i totalment lògics i objectius que t'hem formulat tant l'Alberto com jo...
Molt. Jo he tirat merda.
Totalment.
Bif. És el teu moment. Què t'agrada més, Occident o Orient? Maximià o Dioclesià?
És una gran responsabilitat. Em sap greu, Albert, però...
Ai.
Ho accepto.
M'ha venut molt més la història, l'imperi oriental.
I l'Alberto.
Podem fer una cosa. Si hi ha algun oient que
és
no estigui...
És que es ven sol, al final...
No, ara traiem el mèrit.
És el que més dura, no?
Traiem el mèrit. Pues, la propera vegada que fem una merda com aquesta ja em quedo jo el rival petit. Si hi ha algun oient que no està d'acord amb la decisió del Sergio, d'altra banda, assenyada, fora mesura, i clarament lúcida, doncs sempre pot comentar-ho via xarxes socials i donar-nos els seus arguments de per què creu que l'Albert ha fet un bon paper suficient com per convèncer-vos.
Podem motivar el debat, pot continuar els comentaris.
Si això tindrà continuïtat, això acaba aquí, però jo pot ser un bon... Igual que tenim el format de programa de batalles, que ara ja és la pentalogia sobre batalles, però de tant en tant podem fer... polèmiques, no?
Em sembla bé.
O això, Occident contra Orient.
Agafar Occident contra Orient, quin dels dos reis catòlics molava més, no? Tu, què volties defensar? Fernando, Isabel...
No ho sé, crec que... És que nunca m'ho fiquen dos.
Si eres Zetangana, Rosalía, Shakira, Piqué... Jo què sé... El Renaixement... Mira, un altre programa, si vols. Vols guanyar? Renaixement contra pintura flamenca. Tu agafes el Renaixement i jo agafo la pintura flamenca.
Molt bé.
També i a veure si Leonardo da Vinci gana a Bruegel.
O sigui, ara ja les vostres cares ja no estan tan tenses després d'aquest dur debat que heu mantingut.
Duríssim.
Com et sents ara, Albert, després d'haver defensat aquesta postura, ara ja després del debat? Saps allò del cara a cara típic després de les eleccions?
Això és com després de fer un examen que els has de preguntar als alumnes com es senten, Sergio?
Clar. Ara és l'avaluació formadora.
Quan contactes després amb la classe del Gran Hermano, després de la gala de...
Exacte, ara ja estàs aquí al plató amb Mercedes Milà. Bueno, què tal? En la casa.
Estic bé, ha estat dur.
Ho has defensat prou bé, jo penso, eh?
Vull dir,
hi ha hagut arguments. Trobo que t'has desinflat amb el tema germànic. Podries haver apretat aquí una miqueta més per vendre el que tu ja prèviament havies venut com que era el teu punt fort.
És que saps què passa? Que, bueno, és igual. Vull dir,
és el teu moment, tens els micros. Per tu queda un minut i mig de programa.
Creia que se'ns estava acabant el temps, llavors havia parlat sobre altres personatges d'Occident i tal, però no hi havia temps. Ens hem allargat molt al començament.
S'està disparant.
Alberto,
jo m'he passat molt bé.
Ets el guanyador.
Tres frases, no necessitem
més. Jo també m'ho he passat molt bé, això.
L'únic que em sap greu és que de les 6 tongades de Tetrarques que l'Albert ha avançat que hi havia, hem tocat una i mitja. Jo em comprometo fermament, i ara sí, no com en la pornocràcia, a continuar amb el tema de la tetrarquia. Vale?
Programa 445.
Quin número?
No. O sigui, si l'hem fet el primer al 444, el segon el farem al 888.
Molt bé.
Estem tirant lluny,
Estem
en projecció de futur bastant forta.
Deixaré la residència per venir a fer aquest programa.
Molt bé, doncs jo no sé si tenim temps per més. Voleu comentar alguna cosa més? És un format... Repetirem aquest format?
Si l'Albert s'ho curra més, sí, té aquesta negativitat. Ara mateix...
És jugar amb l'autovictimisme.
Tothom ha defensat el bàndol que vulgui.
O sigui, jo esperava un Barça-Nàpols. Hi ha hagut un Barça-Nàpols però en femení.
Mm? Jo,
sí, no? Que jo he estat com el Barça femení.
Ah.
És el Barça de veritat?
Ah, el que juga bé.
El Barça.
El que juga bé, correcte. Sí. Molt bé, molt bé. Doncs fins aquí aquest programa especial dedicat a la tetrarquia, amb aquest debat, dues posicions confrontades.
I recordeu el debat obert que hem obert el programa, que jo crec que no és tant Orient o Occident, sinó a quin contenidor va un tetrarca.
A quin contenidor, molt bé. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, tot i que siguis derrotat avui, te'n vas amb el cap ben alt.
Me'n vaig amb el cap molt alt. Gràcies a vosaltres.
Albert Torretxe, guanyador en el dia d'avui.
A tu per acceptar el suport.
Imperi Romà Oriental, moltíssimes gràcies. L'Adrià Tirado, el control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
Sento haver perdut la guerra, orgullós de resistir durant tants anys. Sento deixar les batalles i el millor exèrcit que mai hagués imaginat. Érem valents, homes fidels i disposats a lluitar sense cap causa i desarmats. No ens calia rebre ordres de ningú, desobeíem i lamentàvem els caiguts. I ho sento molt, ho sento tant que no em cal demanar perdó. Ho sento perquè aquest món ja no és el meu i us dic adéu. Penjo una bandera blanca, un llençol brut a la memòria dels vençuts, protagonistes d'aventures enfrontats a un enemic imaginari en ple combat. Érem guerrers sense destresa ni aptituds, resistint les invasions de nord a sud. Ara recordo cada lloc mai conquerit, ser derrotat era el triomf de cada nit. I ho sento molt, ho sento tant que no em cal demanar perdó. Ho sento però aquest món ja no és el meu i us dic adéu. Explicarà el present. Brindarem pel que vam fer. El nostre intent és la llavor que va creixent. I ho sento molt, ho sento tant que no em cal demanar perdó. Ho sento però aquest món ja no és el meu i us dic adéu.
Ona Digital, ara la teva emissora de casa, a un clic.
Tu entraste aunque no te abrí la puerta y me dejé llevar. Tu borraste el mecanismo de defensa que nadie logró descifrar. No sé en qué me has convertido, metí con la pared. Tu pa
mañana. Voy flotando a 10.000 metros de la tierra. Soy un caos sentimental. No sé en qué me has convertido.